Daphnis, sense malfiar-se de res, va aixecar-se tot d'una, prengué el gaiato i se'n va anar amb Lycaonion, la qual va conduir-lo lluny de Chloe, dins la part més espessa del bosc, prop d'una font on va fer-lo seure. «Tu estimes Daphnis», li va dir, «tu estimes Chloe». «Les nimfes m'ho han dit aquesta nit. Tot dormint se m'han aparegut i m'han contat que hi ploraves i m'han manat que et llevés aquesta pena que tens, ensenyant-te la pràctica de l'amor, que no és pas solament besar i abraçar ni imitar els marrans i els bocs. És ben bé tota una altra cosa i més agradable que no allò. Així doncs, si vols llevar-te el disgust que en tens i trobar el gust que hi cerques, confia't en mi, aprenent alegre i coratjós, i jo, per l'amor de les nimfes, t'ensenyaré el que fa el cas». Daphnis, de tan content com estava, va perdre els estreps com un pobre minyó inexpert i enamorat. Va posar-se de genolls davant Lycaonion, pregant-li amb les mans juntes de mostrar-li de seguida aquell dolç ofici, per tal que pogués fer a Chloe allò que desitjava. I com si això fos un gran i meravellós secret, va prometre-li un cabrit de llet, formatges frescos, nata i la cabra i tot. Llavors, veient Lycaonion que Daphnis era més ingenu i senzill del que s'havia imaginat, va començar a instruir-lo d'aquesta manera. Va manar-li de seure's al seu costat. Després de besar-la, tal com amb Chloe tenien per costum, d'abraçar-la sense deixar de besar-la i, finalment, de jeure's a terra amb ella. Quan ell es va haver assegut, la va haver besat, es va haver ajagut, ella, trobant-lo a punt, l'aixecà una mica i se li posà sota. Després, ella mateixa el va posar en el camí que fins llavors havia cercat, i no fent altra cosa que la que en tals casos s'acostuma, la naturalesa per si sola va cuidar-se d'instruir suficientment Daphnis de la resta. Acabada l'amorosa lliçó, Daphnis, tan senzill com abans, se'n volgué córrer cap a Chloe per ensenyar-li tot el que acabava d'aprendre, ni més ni menys que si hagués tingut por d'oblidar-ho. Però Lycaonion el va aturar i li va dir: «Cal que sàpigues això encara, Daphnis, que com que jo ja sóc dona, no m'has fet gens de mal, perquè ja fa algun temps un altre home m'ensenyà el que tu acabes d'aprendre, i en paga li vaig donar la minyonia. Però quan Chloe s'esbatossarà amb tu en aquesta lluita, la primera vegada cridarà, plorarà i sagnarà com si l'haguessis morta. Però tu no tinguis por, i quan ella voldrà donar-se't, porta-la cap aquí, per tal que si crida ningú no la senti, i si plora ningú no la vegi, i si sagna que es pugui rentar en aquesta font. I mentrestant, t'adverteixo que t'he fet home abans que Chloe». Hem sentit un fragment de Daphnis i Chloe de Longus.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser un dilluns més en directe a Punt 7 Ràdio, Sant Celoni. Això és Tirant de llibres i avui és el programa número 119. Vull fer un programa especial dedicat a la literatura i l'erotisme. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tots i a totes que ens esteu escoltant i també un saludem aquí a l'equip tècnic, que sense ell no seria possible que un programa com aquest.
Saludem l'Ester, doncs, i evidentment a tota l'audiència que ens escolta setmana rere setmana. Bé, Joan, avui tenim un programa especial i potser no sé si caldria dir alguna cosa abans.
Sí, a veure, podem dir, justifiquem o no justifiquem el monogràfic? Cal justificar un programa monogràfic dedicat a la novel·la negra? Pensem, i la majoria de la gent pensa que no. Per què doncs caldria justificar un programa dedicat a la literatura eròtica? Perquè la majoria de la gent no ho veu com un altre gènere, sinó com un gènere especial. Tot i que nosaltres pensem en el primer supòsit, volem aclarir que tota aquesta qüestió és un tema subjectiu i personal. De tota manera, potser caldria recordar a l'oïdor o oïdora que, excepcionalment, aquest programa podria ser inadequat per a públic més jove per les coses que s'hi puguin dir i que, per tant, preguem que es prenguin les mesures oportunes abans de començar. Amb tot, recordem que tenim el telèfon de l'emissora obert per poder opinar tot allò que vulgueu. Recordeu que el telèfon és el 93 864 12 21. I recordeu la dita que diu, qui avisa...
Molt bé, doncs tot seguit us presentarem els continguts del programa d'avui, d'aquest especial, d'aquest monogràfic dedicat a la literatura eròtica. En Jordi, dins de la secció sobre el fil literari, ens parlarà d'algunes lectures eròtiques, oi Jordi?
Sí, intentaré divagar una mica sobre aquestes qüestions, què és erotisme, què és pornografia, quins són alguns dels títols coneguts...
alguns autors, potser.
Sí, a més, clar, tot això ens portarà a pensar si realment és un gènere a part, que de vegades ho és, o és, o és un tema present en tots els gèneres.
Després d'aquestes divagacions més teòriques, en Joan concretarà una mica el tema i dins de la secció de literatura catalana ens presentarà un panorama general de la literatura eròtica en català. I a continuació, la nostra benvolguda Empar Murelló ens parlarà dels premis de literatura eròtica de la Vall d'Albaida i especialment ens concretarà un dels darrers premiats, crec que el de l'any passat, Carles Cortés, La dona sense atributs. A la secció de llibres a la carta comptem avui amb la col·laboració de l'Helena Martínez Pons, que ens parlarà del col·lectiu Ofèlia Dracs i concretament de la seva joia, potser més coneguda, Les 10 pometes del Pomer. I jo mateix us parlaré d'una novetat, d'un llibre de Salwa al-Neimi, una escriptora siriana, una poetessa siriana que viu a París des de fa molts anys i que fa poc va treure un llibre editat en català per Edicions 62 que es diu El gust de la mel. També parlarem d'internet i llibres, parlem d'una pàgina web de la UOC que parla de la relació entre la literatura i l'erotisme i amb això acabaríem el monogràfic dedicat a la literatura eròtica. Però el programa continua. Tindrem la secció de la Biblioteca Viva. En Joan ens portarà les últimes notícies, les últimes informacions de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. I com sempre, en funció del temps que tinguem, farem noticiari, informació cultural i general. I, evidentment, no podríem acabar el nostre programa, com ja és un clàssic, amb la frase.
Sobre el fet literari.
Bé, podríem dir que la literatura eròtica comprèn històries de ficció i històries basades en la realitat i explicacions de les relacions sexuals humanes que freqüentment exciten sexualment el lector. Aquesta literatura eròtica pren la forma de novel·les, de relats breus, de poesia, de memòries basades en la realitat, de manuals sexuals. La literatura sexual i eròtica ha estat, doncs, moltes vegades sovint subjecte a censura i a restriccions legals pel que fa a la seva publicació. Sense anar més lluny, oi? Un dels llibres més famosos, Les flors del mal, que conté, a part de poemes satànics i poemes centrats en vampirs, conté poemes referits a les prostitutes que coneixia el seu autor, Charles Baudelaire, doncs va veure com alguns poemes van ser prohibits i, de fet, es va denunciar per escàndol l'autor d'aquest llibre. Concretament, un dels poemes que va ser prohibit en la primera edició va ser un poema bastant clàssic en concepció, el que passa és que tenia com a títol Lesbos. És a dir, la sola indicació a l'illa de la qual procedia la poetessa Safo i que tanta imaginació ha despertat en els segles posteriors, doncs ja per la simple menció d'aquesta illa va ser prohibit. Bé, realment...
Hauríem de dir que Les flors del mal està traduït al català també, per als oients sí, que no el coneguin, a Dasen, penso.
Això mateix, i concretament diries que l'ha traduït algú que vulgui recordar o
penso
no?
Penso que hi ha dues traduccions, una del Xavier Bengarel, que és la clàssica,
sí,
que és una edició petita.
No, no és un gran traductor, em sembla, Xavier Bengarel.
I llavors n'hi ha una altra, que em penso que la van fer fa poc, del Jordi Llobet, em penso, amb aquella edició gairebé de luxe. Jo les tinc totes dues, l'última me la van regalar i sé que era una edició del Llobet, de la
és que,
central.
Però això de la traducció un dia ja en parlarem, perquè traduir poesia és molt difícil.
Què més?
La rima i tipus això.
Què més,
Jordi? Llavors, esclar, és allò que dèiem. En tot cas, hi ha un tema, que és el de l'erotisme, hi ha un altre tema, que és el de la sexualitat humana, i de vegades l'excitació del lector pot aparèixer en allà menys s'ho espera. És a dir, a mi m'han explicat lectors perseverants que havien trobat una gran estimulació en un llibre escrit per un zoòleg que enfocava l'ésser humà en tant que animal i explicava tots els aspectes funcionals de l'ésser humà, inclòs això del verb incloure, inclòs el coit descrit amb tots els detalls fil per randa. És a dir, ara mateix augmenta la pulsació a tants batecs del cor per al segon, o d'aquí un moment veurem com canvien de color determinades àrees del cos de la dona o de l'home, i et va descrivint el coit d'una manera cronometrada i científica al màxim, però era una lectura pel que m'ha explicat d'allò més estimulant. Bé, en tot cas, sigui com sigui, diríem que el sexe i l'erotisme acompanyen el naixement de la literatura, des del Càntic dels Càntics a la Bíblia, escrit per Salomó, fins al Kama Sutra, del Banquet de Plató als Cants de Safo, de l'Art d'Estimar d'Ovidi, al Satiricó de Petroni, els escrits llibertins i des dels escrits llibertins i blasfematoris del Marquès de Sade a la filosofia transgressora i sacrílega de Georges Bataille, aquests temes travessen segles i civilitzacions. La sexualitat i les seves manifestacions directes o indirectes, de representacions de l'acte sexual o dels signes del desig, passant pels símbols de l'amor, són part integrant de la literatura i no són pas reduïdes, no redueixen a un gènere específicament eròtic o pornogràfic. De fet, la mateixa distinció entre eròtic i pornogràfic probablement ens faria remuntar-nos a molt enrere. Hem començat llegint un fragment de la novel·la Daphnis i Chloe de Longus, i diríem que probablement hauríem de qualificar aquesta novel·la d'eròtica, en el sentit que el tema és l'amor, i Eros és el déu de l'amor, d'aquí prové, la denominació eròtic. Mentre que pornogràfic seria aquella literatura, aquella escriptura pornogràfica, és quan té a veure amb el món de la prostitució, més aviat perquè porner és el nom sota el qual es coneixien les prostitutes de classe baixa, les prostitutes, diguéssim, per al poble, les més cridaneres. Tenien un estatus social baix, en contraposició, per exemple, amb les heteres, que eren les cortesanes de classe alta, dones cultes i refinades, ben educades, que podien assistir als simposis dels homes en què es feien libacions, és a dir, es bevia en abundància. Per això que eren qualificades de teres, és a dir, de companyes o amants. Bé, aclarida la diferència entre erotisme i pornografia, la pornografia, per tant, sempre es considera més grollera i parteix normalment del món de la prostitució, mentre que l'erotisme es relaciona amb el món de l'amor, és a dir, de la formació de la parella o de l'atracció mútua, però no a canvi d'una remuneració en principi. És més, Daphnis i Chloe, la parella principal, Daphnis i Chloe s'acaben casant, i això que ha après en Daphnis li ensenya a la Chloe la nit de noces, oi? A banda d'això, diríem, tenim tota una tradició literària que arriba fins per dir alguna cosa, al segle XVIII. Al segle XVIII apareix un gènere nou, un gènere que és el de la novel·la llibertina, és a dir, la novel·la protagonitzada per un home o una dona de costums llicenciosos que es concreten en tota mena d'experiències successives descrites des d'una certa superficialitat en la relació.
Parlaríem de textos anglesos.
Sí, parlaríem de textos anglesos i francesos. És a dir, del Marquès de Sade, tothom coneix la seva Justine, un llibre que, tot i així, és potser una mica massa parafílic, és a dir, concentrat, es concentra específicament en determinades pràctiques, mentre que coits normals i corrents per entendre'ns, sense causar dolor o sense anar a buscar doncs, allò que ells, els mateixos personatges consideren perversions, pràcticament no n'apareixen. Però també hauríem de considerar un llibertí, la figura de Giacomo Casanova, o un llibre que seria l'anti-Justine. Si Justine, el llibre del Marquès de Sade, és du com a subtítol les dissorts de la virtut, perquè, esclar, és una protagonista a la qual li passen tota mena de desgràcies, que vol ser digna i decent, però en canvi és constantment abusada per totes aquelles persones que coneix, que pensa que la defensaran. En canvi, doncs, Restif de Lebreton, un altre escriptor llibertí francès, va escriure un llibre que va titular L'anti-Justine. I l'anti-Justine té com a justificació que és l'anti-Justine o les delícies de l'amor, és a dir, no els disbarats als quals porta l'amor a aquells monjos, sinó les delícies de l'amor. En definitiva, doncs, tenim aquí tot un camp que arriba fins al segle XX, un camp que compta amb grans figures a tenir en compte, i això ha estat una simple pinzellada per començar el tema.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, presentarem ara una panoràmica de la literatura eròtica en català. En primer lloc, volem dir-vos que la literatura eròtica i o pornogràfica, altrament dita la que es llegeix amb una sola mà, cal que també n'hi hagi en català, ja que en paraules de Manuel de Pedrolo és imprescindible la seva existència i el consum si es vol assolir la plena normalitat de la nostra literatura nacional. D'altra banda, podem dir que aquest gènere adquireix en català una força i una desinhibició molt accentuada, com veurem en alguns fragments que llegirem. Comencem per les editorials i col·leccions. La primera que esmentarem és l'editorial La Magrana, amb la col·lecció La Marrana, amb un nom, jo penso, bastant desgraciat, perquè, a part de que de marrans, és una expressió popular, però no és normativa. Ha publicat una quarantena de títols, entre ells destacarem el de Beatriz, que és d'un autor anònim, és el número 7 de la col·lecció, és un llibre força estimulant i fa treballar la imaginació i altres parts del cos. Llegirem un breu fragment. Ai, com la cardada! Va exclamar la Caterine mentre tornàvem a pujar al cabriolé. Mai no havia sentit una grolleria igual. Li vaig clavar els ulls. Als seus brillava una llum que mai no havia vist abans. I per què no follar-la? Vessar el semen dins la seva bondó. I quan la va sodomitzar damunt la taula, mira que la vam haver de subjectar fort. La cigala li desapareixia dins del cul. Vine i fes un petó, Beatriz. També hi ha altres autors interessants com Pierre Louis, amb tres volums, el Marquès de Sade i el català Pep Vila, del qual ja parlarem després. Una altra col·lecció és i editorial és l'editorial Pòrtic, la col·lecció La Piga, especialitzada com l'anterior en autors estrangers. N'han aparegut una vintena de títols, entre els que destacaríem Opus Pistorum, del conegut autor nord-americà Henry Miller. Elvis Presley és una obra d'encàrrec, un càrrec que un multimilionari li va fer a l'autor per veure si llegint-lo s'excitava. Tot ell, el llibre és ple de sexe. Sentim-ne un breu fragment també d'aquest llibre. Crec que em tornaré boja si he de passar una altra nit sense follar amb tu. No paro de pensar en la pixa tan grossa que tens i en totes les meravelles que fa, i donaria tot el que tinc només per tornar-te a sentir, per empunyar-la. Fins i tot hi somio. No en tinc prou que sentir-hi en Peter. Bé, seguint amb aquestes col·leccions, hem d'anar ja a l'edicions El Llamp, a la col·lecció La Cuca del Cau, que després d'uns inicis que podíem anomenar d'erotisme light, va començar les sèries dels quaderns d'en Marc, que sí que contenien un erotisme més contundent. Eren signats anònimament, tot i que hi ha qui creuen que l'autor era el mateix Manuel de Pedrolo, però ell sempre ho negà, i n'hi ha d'altres que s'inclinen per diversos autors coneguts. Sentim-lo com s'expressava aquest autor misteriós en un d'aquests fragments també que llegirem ara aquí. Més formalment també contundent, diu: quan li besava les cuixes, he cercat el suport d'una cadira, i jo he acabat d'empènyer-la fins que s'ha assegut. Li he alçat les cames i les he fet recollir per sota els genolls amb els peus repenjats al caire del seient, fins que s'han quedat ben altes i separades, en una posició forçada que li feia baixar el ventre i li obria la tabella en tota la seva suggestiva bellesa. Els llavis exteriors eren grossos, de parets robustes i amples, ara inflades pel desig, sobre uns llavis menors envermellits i enganxats als seus germans per la humitat que destilaven les glàndules vaginals. El clítoris, túrgid, m'ha semblat de proporcions discretes sota una caputxa més aviat reticent. Bé, i aquestes eren les editorials, diguem-ne, que només han publicat en català. Ara n'hi ha una que ha publicat en català i en espanyol, i em refereixo, evidentment, a l'editorial Tusquets. L'editorial Tusquets va fer una col·lecció que es diu La Sonrisa Vertical, però aquesta, La Sonrisa Vertical, era un editorial bilingüe, és a dir, que publicava llibres en català i en castellà, encara que el títol fos en castellà. Però hi ha molts més volums escrits en espanyol que en català, per això. Actualment n'hi ha uns més d'un centenar, vull dir, molts títols d'aquesta mateixa temàtica escrits i publicats. Un dels títols més suggestiu i que en el seu temps va ser un best-seller era El 10 pometes del pomer, el número 21 de la col·lecció, fet per un grup de 10 escriptors i escriptors catalans que escrivien sota el pseudònim d'Ofèlia Drax. Sentirem ara una mostra d'aquest contingut. Diu així: dos o tres dies després, la Rita em va suplicar que li deixés veure l'Albergínia. Veure-la només, li deia, tot abaixant-me la cremallera. De totes maneres, jo sabia que la noia no es conformaria a mirar. Volia tocar, besar, xuclar, si s'esqueia. I així fou. Així que l'estri va aparèixer a l'aire lliure, s'hi va abraonar com possessa pel mal de mort. Me'l va engrapar amb les dues mans, em va donar una serenata de cimbomba fins que, irritat per la dansa, l'animal li va escopir a la cara el seu verí. Però això no va espantar pas la Rita. En volia més. I va lliscar la mà per sota i em va caronar els botons. Va bufar el cap de la fera dormida, la va besar i xuclar fins que la bengala es va tornar a engallar. Je vais, je veux, je viens. Et je viens entre tes mains et je me retiens. D'aquest acompanyament conegut ja de tota la gent que s'escolta, suposo, de Jane Birkin, agitem, en ampli. Doncs seguim amb el tema aquest de les revistes, ara. La majoria de vegades amb les revistes hi ha més imatge que text, tot s'ha de dir, amb aquest tipus de revistes ens referim. Dintre el grup de revistes amb text caldria distingir les que presenten fotografies reals i les que ho fan a través de còmics. Així doncs tenim en compte que parlem de literatura, hem de dir que només ens hem centrat en les que hi ha text, encara que sigui escàs. Totes les revistes trobades són en espanyol i per això, doncs, no esmentem aquí els títols conegudes de tothom, el Playboy, doncs, fins i tot l'Interview, podíem esmentar aquí, etc.
Com a literatura, n'hi ha en aquesta revista?
Al Penthouse hi ha narracions eròtiques, moltes vegades.
Hi ha escriptors que escriuen articles de fons, que no tenen res a veure amb el sexe, eh? I bé, de fet, a l'Interview s'han destapat suborns i casos de corrupcions.
Jo prefereixo, de vegades, més Open House, no sé què n'opineu, que no pas el Playboy. Què penseu? Bé, l'audiència, si vol trucar...
Això, que truqui l'audiència.
Pot dir la seva.
Que ens pregunti. Ens
ara, si llegeixen Open House o Playboy. Autors i obres. A banda de les obres anònimes que abunden en aquest gènere i que fan pensar en la moral reprimida de la societat on apareixen i que, a més, no té res a veure amb la qualitat de les obres, hi ha tota una colla d'autors que sí que han signat les seves obres. Dintre de l'apartat primer de literatura universal, en català estem parlant, un dels més prolífics, sense cap dubte, com ja he dit abans, és Pierre Louis. El Manual d'Urbanitat per a Jovenetes, o Tres filles de sa mare, Diàleg de cortesanes, etc.
Bilitis.
Molts d'ells publicats en català per la Magrana. Jordi, em sembla que té una aposta.
Sí. Bé, ara ell feia esment d'aquestes obres de Pierre Louis, que el 1894 va publicar els poemes de Bilitis, que és una jove que viu a l'illa de Lesbos i va conèixer Safo, però vaja, és més la imaginació que hi posa el lector que altra cosa. Però, això sí, m'agradaria recomanar una novel·la del segle XVIII de John Cleland, una novel·la molt agradable, molt passadora, molt amena també des del punt de vista de l'erotisme o la pornografia, perquè de fet és la història d'una prostituta, però és una història picaresca, eh? És molt, molt amena. Es diu Fanny Hill, eh? Qui pugui aconseguir una còpia d'aquesta novel·la, li recomano. Per cert, i molt ràpidament, se la pot descarregar en anglès a l'adreça d'internet http://manybooks.net, sense W al davant.
Molt bé, seguim doncs amb Guillem Apollinaire, és un altre gran autor que apareix sovint en aquest camp. Les novel·les més conegudes són Les proeses d'un jove don Joan i Les 11.000 vergues, etc. Totes elles són de la Magrana, publicat a la Magrana, en català. El marquès de Sade, practicant de la variant sexual coneguda amb el nom de sadisme, basada en l'obtenció del plaer sexual aplicant càstigs, tortures i humiliacions a d'altres, té diversos llibres sobre aquest tema. Un dels més coneguts, com ja has esmentat abans a Jordi, és Justin o Les desgràcies de la virtut, o poder un dels més impactants...
Si es troba en català, per cert, eh? N'hi ha una edició en català.
Sí. Un altre és Els 120 dies de Sodoma, escenificada posteriorment al cinema de mà del director Pier Paolo Pasolini amb el nom de Saló o Les 120 jornades de Sodoma. Això va fer el 75.
Sí, és una pel·lícula una mica repugnant, eh? Tota ella.
Ambientada ara en els últims dies de la Itàlia feixista. Això, evidentment, és una adaptació d'aquesta obra d'allò. O sigui, hi ha algunes escenes realment impactants.
Sí, 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 sí. El tipus d'alimentació que porten, gens recomanable.
En tot cas, si algú li interessa, doncs ja sé que pot anar a buscar-se al videoclub. Al català, però, només tenim, a part de la Justine, La filosofia del tocador, editat a la Magrana. Lawrence Durrell va fer una novel·la que és delicadament eròtica, dita precisament també Justine, i publicada per Editorial Aimar. Melissa P., una escriptora siciliana que va escriure 100 cops de raspall abans d'anar a dormir, quan tenia, escolteu bé, l'edat de 18 anys. Aquesta noia va fer aquesta primera novel·la, 18 anys, i va ser publicada en català per Columna. També és recomanable per la gent jove, que es pugui sentir la gent jove, però ja, diguem, majors d'edat, eh? Parlem clar. Caterine Millet no és el Millet que últimament sortim
el
cada
bitllet.
Dia per la tele, és un altre Millet, és francès en aquest cas. És una autobiografia d'aquesta escriptora que era una mena de yupi, d'aquest que havia treballat en moltes empreses i molt coneguda, i va fer una autobiografia que diu el nom de La vida sexual de Caterine M., que és a dir, ella. Això està publicat a Empúries. Un altre autor també conegudíssim dels que coneixem aquest gènere és el Charles Bukowski, amb la seva provocadora La màquina de cardar, publicat per Empúries, i amb un pròleg d'Empar Moliner, també una escriptora que últimament també surt molt per TV3. Henry Miller, que no coneguem, un autor de moltes obres, a més de l'esmentada al Pistòrum que hem vist abans. Tenim Els dies de Clichy i, en menor mesura, Tròpic de Càncer i Tròpic de Capricorn, en dos publicats en català per Aymar. Sense sortir de l'autor, haurem de parlar del llibre escrit per Aneislin, que parla de les relacions a trio que mantenien Henry Miller, la seva dona June i Anaïs. El llibre es diu Henry i June, que també tenim publicat en català per Edicions 62. I entrant a la literatura catalana, doncs hi ha uns quants autors que hi has de destacar. El primer és Manuel de Pedrolo. Tot i que és una obra immensa i diversificada, també ha escrit alguns volums dedicats al gènere eròtic. Hi ha les conegudes obres públiques, que no públiques, publicat pòstumament el 91, a més d'alguns poemes de la seva poca coneguda poesia recentment publicada en dos volums. Un altre autor, Josep Bras, guanyador de la novena convocatòria del Premi La Sonrisa Vertical amb el vaixell de les vagines voraginoses, que estava publicat a Tusquets. Anna Rumí, que també té una obra publicada a Tusquets anomenada La Nina Russa. Amics, després de sentir un fragment de la cançó The Great Gig in the Sky, que és de Pink Floyd, com conegut, és el famós aquell orgasme que no s'acaba mai, no? Doncs bé, després d'això seguirem parlant de Maria Jaén. Maria Jaén ara és una famosa guionista de diferents programes de TV3, però que va començar, és curiosa perquè és sevillana, la Maria Jaén, i va estudiar Filologia Catalana a Barcelona. I va fer dos llibres, els primers llibres que va fer, diguem-ne, amb aquesta temàtica eròtica.
Jo vaig coincidir amb ella en els cursos de doctorat.
Es deia Amorrar del Piló, una columna que ja podeu imaginar el títol i el contingut del llibre, i l'altre es diu Sauna, també de la mateixa editorial. Una altra autora que coneixerem tots, Pilar Rahola, la prolixa periodista, sempre contertuliana de moltes cadenes televisives, va publicar Els amants de Dània, a columna, també donava contingut eròtic o pornogràfic. Pep Vila ha publicat un interessant vocabulari, no confondre amb vocabulari, vocabulari de la llengua catalana, on es mostra un diccionari de mots catalans relacionats amb l'erotisme i el sexe. És a la col·lecció La Marrana número 13. Germanes Miranda i Germans Miranda, grup de 12 autores i autors que van descriure 12 relats hores cadascun, les dones juntes i els homes junts, amb tocs humorístics amb el nom de Zel, en el cas de les dones, i de Ah, en el cas dels homes, tots dos publicats per columna. Vicent Andrés Estellés, un autor que la persona que ve ara coneix a fons, també. D'aquest autor ja m'han dedicat un espai d'autors catalans fa algunes setmanes, només destacarem el recull Poesia Eròtica de la desapareguda editorial Laia a la col·lecció Un Mirall del Temps. Hi ha poemes del llibre Pedres del Foc 3 i 4, L'amant, Les acaballes de Catul, etc., amb fragments com ara el següent. De l'entrecuix de signe portuari, carregaments de l'esperma per tones fins arriba cos amunt a la gola. I amb això acabem aquest espai.
Bé, acabem aquest espai, però continuem amb l'Empar. Hola, bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit a totes i a tots. Com aneu? Erotitzats.
Sí, avui no passem fred.
Molt bé.
Què ens expliques, en part?
Mira, doncs jo pensava que la millor manera d'un poc de contribuir des d'aquí, des del País Valencià, al monogràfic d'avui, era parlant precisament dels Premis de Literatura Eròtica a la Vall d'Albaida. Són uns premis... Si més no, un guardó peculiar, perquè és l'únic gènere que es convoca des d'una institució pública en tot l'estat. Es convoca per la Mancomunitat de la Vall d'Albaida i el premi d'enguany es va lliurar en juny i bé, va pertànyer a La dona sense atributs de Carles Cortés. Ara en parlem, si voleu, perquè bé, a mi em semblava que d'alguna manera aquesta 700a edició, perdó, dels premis s'havien de ressenyar en un programa com el d'avui. Han passat autors molt destacables com el Salvador Massip o el Sebastià Roig o la Emma Piqué o la Núria Tió.
Aquests últims són del Mugrons de Titani, oi?
Sí, molt bé, de Mugrons de Titani.
L'he llegit.
El Joan Oliver, no sé si l'has llegit, és un dels autors que ha rebut en aquests premis dos guardons en anys diferents, per Pell de Pruna i Dies de Verema. En anys diferents. Però bé, obres com aquestes que us dic, o Mugrons de Titani que ressenyaves tu, Joan, o L'ombra de Hamlet, o L'oracle imminent, totes elles segur que interessants, però no tan segur com La dona sense atributs, que a mi em sembla una obra fantàstica. El Carles Cortés és l'autor, ell va néixer al Coll, al sud del País Valencià, és doctor en Filologia Catalana i professor de la Universitat d'Alacant, i a banda d'aquesta novel·la n'ha fet unes altres, Veu de dona seria també una altra de les seues novel·les ressenyables, però també s'ha dedicat a muntatges teatrals que han tingut prou d'èxit i també a ressenyar la biografia de l'artista Antoni Miró, es diu Vull ser pintor, i ha participat també en algun altre llibre de relats eròtics, en Directe al Gra, per exemple, que també participava la Clara Simó. I La dona sense atributs, el punt de partida, no, narra d'alguna manera les fogoses i agitades relacions entre Sara, que és una dona molt atractiva, una dona culta, una dona que ha entrat ja en la maduresa, que té certa edat, i un jove que és el Gabriel, que és un jove universitari, que practica la prostitució per pagar-se els estudis. No? En aquesta narració es deixa entreveure d'alguna manera tota una reflexió, a banda dels personatges, que ara en parlarem, que estan molt ben muntats, d'alguna manera es deixa caure una reflexió sobre el que suposa la recerca de la felicitat, el cost que té, no? Perquè també implica la transgressió d'alguns límits socials i humans. I és una obra on hi ha desig, on hi ha odi, hi ha patiment, hi ha molta estima, però és una novel·la així, agitada, jo diria que agitada. És una novel·la per a ser llegida, jo crec que sense interrupcions. És una obra que es llegeix amb plaer, però també que les seues pàgines sense aquestes emocions i la consciència, sobretot, de la condició de la dona, que és la protagonista, que viu algunes d'aquestes emocions amb dolor, doncs és força ressenyable. No? Jo crec que Carles Cortés s'ha treballat molt la personalitat dels personatges i destaca molt la descripció d'aquesta personalitat dels personatges, jugant amb el temps i amb l'espai, i després dona dues pistes importants al llibre que jo crec que també el fan interessant des d'un altre punt de vista. No? Cita moltíssim a l'Edith Piaf, les seues cançons i les lletres acompanyen els amants per tota la narració, per tot el llibre, i també la identitat psicològica de la protagonista, d'alguna manera, camina paral·lelament a la novel·la de Robert Musil, L'home sense qualitats, que és el de Musil, és L'home sense qualitats, i la de Carles Cortés és La dona sense atributs. No? I bé, jo d'alguna manera volia ressenyar aquest llibre perquè crec que és una obra important dins dels premis Vall d'Albaida, és una obra important amb una bona càrrega eròtica i, per descomptat, que és una lectura del tot recomanable.
Doncs molt bé, en part, has explicat de... Hem de llegir La dona sense atributs, sense cap mena de dubte.
Es publica en Bromera i bé, crec que ja està a l'abast de les llibreries, o sigui que qui patisca aquesta nit de desig ja serà força difícil, però demà mateix pot anar i correrà pel llibre.
Exactament, i posar en pràctica el que diu.
Mira, això ja cadascú que faça com vulga.
Molt ben part.
Una abraçada a totes i a tots, i un plaer, doblement, per estar amb vosaltres i amb tots els oients.
Molt ben part.
Vinga.
Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Adéu, abraçada.
Llibres a la carta.
Bé, ja tenim aquí al telèfon, a l'espai Llibres a la carta, la nostra col·laboradora Helena Martínez Pons. Bona nit, Helena, com anem?
Bona nit, bé, i vosaltres?
Molt bé, feia dies que no sentíem, oi, ara?
Ventant-nos, sí, ara estàvem ventant-nos.
Tinc una feinada, darrerament.
Molt bé.
Doncs, de tota manera, me n'he pogut estar intervenint en el monogràfic d'avui, perquè, bueno, em feia molta il·lusió. La veritat és que em feia molta il·lusió i vaig pensar, aquest sí, has de treure el temps d'on sigui, i sí. I fixeu-vos com són les coses. M'he topat amb una mena de camaró català, sabeu?
Ah.
M'he topat amb el Deu Pometes del Pomer, que està a la majoria de biblioteques, perquè jo l'he tret de la biblioteca d'aquí, del Masnou, i aviam, fem com sempre una mica de parlar així de l'autor, que en aquest cas no és autor, és autors, perquè Ofèlia Drax és un col·lectiu literari d'escriptors en català, que tenia un, ja no existeix, però tenia un nucli fix d'escriptors, i després hi havia un nucli variable. I entre els fixos, doncs, bueno, hi havia gent de la talla Joaquim Carbó, de Jaume Fuster, de Maria Antònia Oliver, etcètera, Vicenç Villatoro i tal. I llavors, els esporàdics, doncs, ens podríem trobar amb Isidre Grau, en Quim Monzó. I aquest col·lectiu no només, aviam, no, era un col·lectiu intel·lectual, òbviament, era un col·lectiu d'escriptors, i sobretot una mica el lema o la premissa de la que partia era que en català també es podia gaudir de literatura de misteri o eròtica o de qualsevol altre gènere, que no per ser en català havia de ser, ens havíem de cenyir a, doncs, bueno, a determinats gèneres literaris molt concrets. I bé, us parlo ara una miqueta de l'obra. Deu Pometes ser... Ah, perdoneu, una curiositat, que això sí que ho heu trobat a internet, és que lo de Drax, d'Ofèlia Drax, lo de Drax, la part Drax és un acrònim dels fundadors, dels cognoms dels fundadors, que era d'Esclot Reig, Albaner, Cabré i Soler. I ho fas, i queda Drax. Llavors, el llibre no és un llibre massa llarg, és de, hi ha dos relats, tots estan molt bé, tots tenen una parafília determinada, per aquella audiència que no sàpiga exactament la paraula parafília, doncs és una tendència sexual determinada, i són unes historietes curtetes, d'algunes més fàcils d'entendre que d'altres, perquè és clar, de pensar que aquest llibre és fill de la seva època, no és pas un llibre modern d'ara, i almenys la versió que jo vaig llegir era ben antiga, era dels 70 i pico o 80 i pico, no ho sé, però la veritat és que era força antiga. I, a veure, Deu Pometes del Pomer sí que va ser, és del 79, però hi va tenir en aquell moment, doncs clar, penseu que des de feia 4 anys teníem democràcia i... Bé, escriure un llibre d'aquestes característiques i en català, a més, doncs era tot una actitud transgressora, per dir-ho d'alguna manera. Després ja va haver-hi altres que van, com el vaixell de les vagines voraginoses, o el del Contes d'en Marc, que ja van una mica... però vaja, aquest seria el que va marcar el camí. I jo de tots els contets, els petits contets que hi ha, doncs, penseu, quan parlo de parafílies, ho dic perquè aquells lectors que siguin així sensibles que ho sàpiguen, de vegades doncs, surt necrofília, surt zoofília, surt paidofília, vull dir que els contets són forts, que no es pensi la gent que perquè es digui Deu Pometes té el pomer, és això aquí una tonteria de nens, perquè no, no és així. El que passa que tampoc no és massa descriptiu, vull dir, les escenes tu te les imagines, no és pas per l'explicitat que t'ho expliquen. Llavors, de tots els contets que hi surten o que estan escrits, potser a mi que em fa més gràcia és un que es diu L'Espantasogres. Clar, jo us els explicaria tots, però com que sé que no tinc temps, escollo el que més m'ha agradat a mi. I m'agrada perquè no està narrat en primera persona com la resta, i després perquè la història és molt bonica. I suposo que també per la formació professional, el personatge protagonista és una persona no massa equilibrada psicològicament, i bueno, té sexe amb objectes, i bueno, és una mica hilarant aquest conte, eh? De tots els que hi ha, potser és el que més gràcia m'ha fet en el sentit literal de fer-me somriure.
El tenim aquí davant i l'estic ara llegint, rellegint amb això que estàs dient, i realment ja me'n recordo d'aquest.
De la torradora, de la torradora és màgica, per si és que jo
genial,
penso, com a algú se li col·legi escriure una cosa així, no? Però bé, suposo que això és que està a la imaginació de l'autor, llavors, doncs, ho podem donar per vàlid igualment. Després, El caire de la tarda també és bonica. No és un relat eròtic com nosaltres entendríem el monogràfic d'avui, eh? Però bueno, és d'una obsessió. Més que un relat eròtic, potser és un relat de psicologia, però és com una obsessió que té un senyor per una criatura petita. Ella amb un rostre angelical, amb un aire així molt a l'olitat, per dir-ho d'alguna manera. És un llibre entretingut, eh? Sens dubte, si qualsevol oient o senyora oient ens l'agafa, disfrutarà. És molt amè, no és massa llarg, i bé, doncs és tot un món, és un descobriment. Per mi ha estat un descobriment, perquè en aquella època imagino jo que sortint d'una dictadura i d'una repressió i d'una censura, doncs molta gent tindria ganes d'escriure coses d'aquestes, però està fet amb gràcia, està escrit amb gràcia, no?
Gràcies,
no és excessivament, no és pornogràfic ni fastigós ni res de tot això, eh? Jo trobo que està, és eròtic, sí, eròtic.
Molt bé. Doncs ens ha agradat molt tornar de sentir, però que properament, quan ja t'hagis resolt els teus temes, doncs ja tornis cap aquí, a cada setmana.
Sí, eh? Tinc moltes ganes, eh? Tinc moltes ganes de tot, de resoldre el meu tema i de tornar.
Molt bé, Helena.
Gràcies.
Una abraçada.
Fins aviat.
Vinga,
ara.
Adéu.
Bé, doncs adéu. Continuem amb aquesta secció de llibres a la carta, ara parlant d'un llibre de Salwa al-Naimi, que aquesta noia és una poetessa siriana, que des de fa molts anys que viu a París. Doncs resulta que aquesta poetessa va publicar El gust de la mel, que porta com a subtítol Per què una dona àrab no pot parlar de sexe? És un llibre que està traduït per Marta Serra, està publicat a Edicions 62, a la col·lecció El Valencià 616, i té un preu aproximat d'uns 13 euros i mig. I està publicat aquest any, és del juny del 2009. Bé, aquest llibre, de fet, no és cap història, una història, diguem-ne, una novel·la, no. Vindria a ser com una mena de reflexions. Aquest llibre es divideix en 10 capítols i a cada capítol parla d'alguna cosa diferent relacionada amb el tema de l'erotisme o del sexe. Comença amb un primer capítol que ell anomena dels matrimonis de plaer. Diu que quan un home i una dona es poden trobar i resulta que en el món àrab, i resulta que no estan casats, és clar, no poden mantenir sexe perquè no són marit ni muller, no estan casats. Llavors, doncs, l'home li diu a la dona: "Vols que formem un matrimoni de plaer?" I diu: "Sí." I si ella diu que sí, doncs llavors, com que són un matrimoni de plaer, o sigui, no estan casats, diguem-ne, de debò, però sí que formen un matrimoni especial, llavors poden tenir relacions sexuals. És com una mena d'arreglar-s'ho entre ells, eh? Parla de les postures sexuals, parla del que diu ell, en el llibre, les malalties per no copular. Concretament diu, parla dels beneficis del coit, dit d'una altra manera. Diu: "El coit calma la ira i dona alegria d'esperit a qui és ardent per naturalesa. I és, a més, remei que cura la pèrdua de la visió, el vertigen, la migranya i els mals interiors que enceguen el cor i tanquen les portes de la raó."
Sí, de fet, això es basa en la teoria dels humors hipocràtics, i diguéssim que la medicina grega antiga sostenia aquesta mateixa versió.
Sí, per una qüestió higiènica cal practicar el coite com es pugui, no?
Exacte. Semen retentum venenum est, diu la dita.
Parla també de l'àrab, diu que l'àrab és la llengua del sexe. Es pregunta què són els escàndols. Què són els escàndols, pròpiament? Què és una cosa escandolosa i què no ho és? Comenta el concepte de fidelitat i de monogàmia, en el sentit que són conceptes culturals, no pas, diguem-ne, biològics. Al llarg de l'obra s'hi introdueix un altre personatge que es diu el pensador, que és com una mena de còmplice. Llavors s'explica com es trobava amb aquest pensador, com abans d'anar directament a practicar el sexe, doncs abans es deien algunes paraules, alguns besos, però malgrat tot diu que la paraula amor li feia una mica de por, que ella diu que ella no tenia ànima, ell que allò que tenia és el cos, i per tant el que volia era gaudir del sexe. Parla del sexe com una benedicció, el sexe diu que és una benedicció, parla de l'aroma del plaer, del concepte de desig, parla també del concepte de censura i diu que està molt vinculat a una societat del fingiment, que diu ella. Parla també de la necessitat de copular, diu que és igual que la que de la necessitat de menjar. Parla també de moltes altres coses. El capítol 5 és especialment interessant perquè conté tota una sèrie d'històries, de rumors, de murmuris. És potser el més narratiu. No hi ha tanta reflexió, sinó que hi ha molta més narracions. Hi ha algunes historietes que realment valen la pena. Parla, per exemple, d'una veïna que diu que li demanava amb ella, amb la narradora, que l'acompanyés quan eren jovenetes al cinema, perquè resulta que soles no hi podien anar al cinema. I llavors, doncs, la veïna es trobava amb un amic seu al cinema i a les fosques, doncs, de la sala de cinema feien alguna cosa, però clar, sola no hi podia anar al cinema. Bé, ens explica tota una sèrie d'història. Ens parla del concepte de l'adulteri. Una massatgista, i ens explica que el seu marit era adúlter. Què és l'adulteri? A partir de quan es considera que és adulteri? A partir de quan hi ha hagut una relació sexual completa o no? O sigui, hi ha una reflexió sobre això. Parla també del paper de la poesia. La poesia com a transmissor precisament de l'experiència eròtica. Parla també dels afrodisíacs, de la impotència sexual masculina i de la incidència que té als països àrabs. Parla de la Viagra, parla de maneres tradicionals de fer augmentar el volum del penis. Parla de moltes coses. Hi ha un capítol que es diu de la lingüística, el capítol 9. Parla i diu una cosa molt curiosa, i és que diu que el plaer més gran, diu, ho tenim a la pàgina 164, diu, el plaer més gran ve a dir que no és fer sexe, sinó de conversar sobre el sexe que has tingut. Diu que tant dona gust una cosa com l'altra, això segons el seu punt de vista. Llavors hi ha un capítol número 10 de l'educació i de l'ensenyament, que explica com la gent aprèn, o sigui, la necessitat que hi hagi una cultura sexual correcta i la denúncia que no n'hi ha. En molts països àrabs hi ha aquesta manca de cultura sexual correcta. Diu que amb ella, per exemple, no la va ensenyar ningú. Totes aquestes qüestions. I com que parla de llengua, de lingüística, es fa una reflexió sobre què vol dir el verb muntar. Què vol dir el verb muntar en àrab? L'últim capítol es diu dels recursos, i de fet la història que tenia amb aquest altre personatge, el pensador, s'acaba malament. El pensador se'n va, la deixa sola, i llavors, bé, al final també ell havia d'anar a un congrés als Estats Units per parlar de literatura eròtica, i la veritat és que el congrés al final no es fa, i llavors ella s'enfada. Bé, ja veieu que és un llibre que parla de moltes coses, i molt diverses, amb una certa gràcia, i hi ha tota una sèrie de frases fetes i d'historietes al mig, que jo crec que fan un llibre, que el converteixen en un llibre força amè. La referència la tornem a dir, Salwa al-Naimi, El gust de la mel, com a subtítol Per què una dona àrab no pot parlar de sexe, d'edició 62, editat el juny del 2009, 13,5 €.
I anant per la frase, una veu breu, anònima, diu, sigues feliç un instant, aquest instant és la teva vida. I amb això, amics i amigues, tornem ja per acabat el programa 119, que hem intentat que fos un monogràfic bàsicament d'erotisme i de pornografia i de temes, diguem-ne, de sexuals, en definitiva, i que penso que ens ho hem passat força bé fent-lo, força bé preparant-lo. Espero que els que ens hagin sentit, doncs també s'ho hagin passat bé sentint-lo.
Això, que hagiu tingut una petita mort i no pas us hàgiu mort d'avorriment.
Esperem que sigui així. Bé, la setmana vinent, el programa número 120, ja a principis de novembre, agafarem alguns dels temes que ens van quedar pendents la setmana anterior, el quadern d'Aram, per exemple, i això sí que ho prometem, és que tindrem un noticiari, i tindrem també la Biblioteca Viva, que ens ha quedat pendent avui, i sobretot tindrem un noticiari bastant ampli, que fa diverses setmanes que no en fem. Sí. Doncs bé, tot això serà dilluns vinent, aquí ja ho sabeu, a Punset Ràdio, Tirant de Llibres.
Ep, i dimecres es torna a passar.
De 11 a 12 de la nit.
Això a partir del novembre, eh?
Ah. De moment és de 10 a 11.
Molt bona nit.
Molt bona nit.
A reveure.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punset Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.